Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
8:37, 3:37, obrim el nostre comentari d'opinió. Avui divendres ho feim amb en Miquel Joan, professor de la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona. Molt bon dia, Miquel, benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia a tothom, com va?
Bé, 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 contents de saludar-te de nou. I més, mira, ara que comença temporada turística i bé, doncs comença l'activitat econòmica anar i en bé. Ho dic perquè ahir precisament vam tenir aquí els de SOS Vivienda, un col·lectiu de persones que intenten buscar solucions a les greus dificultats de l'accés a l'habitatge a la nostra illa, i ens van deixar escoltar un àudio d'una persona que pretenia doncs cobrar unes rendes per llogar un bé immoble. En aquest cas era per llogar un bé immoble durant tota una temporada turística als treballadors d'un determinat establiment, no? D'una empresa que llogava per tota la temporada pels seus empleats. I bé, ens va sorprendre perquè la persona responsable de llogar aquest bé immoble doncs pretenia cobrar en negre. I a més ho deia bastant clar, eh? Mira, avui en l'informatiu hem pogut escoltar també un fragment d'aquest àudio, a veure si el podem recuperar. A veure.
El único problema que yo veo aquí es lo del dinero, porque yo en blanco no voy a recibir nada, porque yo sé que ya en invierno ya me cruje Hacienda, que son unos desgraciados, ya lo sabemos todos. Eso es lo único que yo no voy a aceptar. De resto está todo bien menos eso, ¿vale?
No, cobrar els 25.000 euros bé, però clar, pagar després a Hisenda per fer un repartiment equitatiu de la riquesa, això no, eh? Això no.
També s'ha de dir que a vegades mos posam sabent els ulls per no veure les coses. Bé, m'explicaré. És a dir, que sigui il·legal no vol dir que no existeixi. És a dir, quan es parla de sous negres, això n'hi ha hagut sempre. I una de les principals maneres de circulació de sous negres és a través dels lloguers. Per això, moltes vegades, quan es posen preus màxims i preus mínims, i això ho hem parlat aquí, quan tu fixes un preu màxim, mireu, aquest serà el preu màxim que es cobrarà pels lloguers. Anar. Perquè bé no ho saps. M'explico o no? Però bé, anem a parlar una miqueta més de tot això. A veure, el tema dels sous negres. És molt interessant, per cert, eh? A veure, els sous negres... clar, llavors, evidentment, els sous negres no tenen per què venir d'activitats il·lícites directament, com poden ser drogues, armes, tràfic de persones, contraband d'alcohol, tabac, etc. ¿Vale? Sinó que hi ha altres maneres de que sous negres circulin. N'hi ha tres. Bàsicament, bueno, n'hi ha moltes més, eh? Però tres que mos centrarem. Primer, la de lloguers, la que tu parlaves.
Sí.
La que comentàvem abans, d'aquest col·lectiu. Clar, el lloguers, clar, no hi ha una part, pot ser un contracte perfectament legal en part A, si hi ha topes màxims o poses els topes màxims, o hi ha sense haver-hi topes màxims perquè tu vols cobrar una part en B i l'altra en B. Però per què vols comprar una part en B i una part en B? Perquè la part en B t'estalvies, anem a posar que el tipus mitjà de IRPF siga d'un 20%. Ja t'estalvies un 20%, perquè això no ho declararàs. M'entens?
Sí.
Això per una banda. Segons via de circulació de sous negres, aconseguir les factures sense IVA. El moment en què tu et faran una factura sense IVA, primer, moltes vegades et fan factures, però si tu no dones les teves dades fiscals, aquell com sap les teves dades fiscals? Per tant, hi ha aquella factura segur que molt blanca no és.
Yeah.
I a veure, si et fan una factura negra, no t'han de posar IVA. Important, perquè molta gent diu, fas una factura negra i et posa IVA. A veure, si guanyes dues vegades, guanyes passiva que li cobres al client i llavors pel que t'estalvies de la declaració de renta. I llavors, l'altra via de, evidentment, les reparacions i tots els treballs fets sense IVA no tenen cap garantia. Si allò no està ben fet, ja t'apanyaràs. Perquè no hi ha... Evidentment, i repeteix, si les factures en negre són sense IVA. Si tens IVA, malament. Així encara és que perdes el client. Si hi posen IVA, blanc, blanquíssim, i és meu NIF i és teu, i espavila. I llavors l'altra manera de passar sous negres és a través de salaris. És a dir, et posen una nòmina en su mínim. Abans, el principal frau que es feia, però ara ja no passa, era que treballava sense contracte.
Sí.
Això ja, perquè veig que si mateix, anem endavant. A poc, més a poc del que jo voldria, però anem endavant. És a dir, ara ja ningú, empresari, ja t'ho dic així de clarament, ni ningú treballador està disposat a treballar sense contracte. I ningú empresari vol treballadors sense contracte. El que passa és que fan...
Espera un moment. I tota la massa de persones irregulars que hi ha al nostre país, com treballen?
Les persones irregulars treballen sense contracte.
Va.
Això és economia negra. Ara en parlarem, d'això, tranquil.
Sí.
Tu imagina't que ara anem a tota la gent regular, per dir-ho així. I llavors, salaris, pues, clar, molt fàcil, et paguen per nòmina o transferència bancària a sou mínim i llavors amb un sobre te donen la gratificació, digue-li així. I ja està. I al final, tots aquests sous que no estan, per exemple, els lloguers bé, les factures totes sense IVA, sobres que es paguen de sobresou que no es declara tampoc, tot això d'aquí són sous que s'escapen en el control d'Hisenda. I ja sabeu, com deia en Keynes, que està un dels dins el top 3 dels economistes, el primer seria en Smith ultraliberals, l'altre en Marx d'economia planificada, i en Keynes, que estava enmig, va dir que hi ha dues coses segures en aquesta vida.
Sí.
Que són morir-se i pagar impostos.
Això deia Keynes. Molt bé.
Més o menys, però sí. Tothom paga impostos. Perquè quan et fots una canya, a no ser que te'n vagis sense pagar, facis un simpà d'esbar, quan fots una canya estàs pagant impostos.
Sí, el que passa és que, a veure, uns en paguen més i menys. És molt conegut que grans empreses que mouen milers de milions d'euros cotitzen de maneres, diguem-ne, peculiars per deixar molt poc rendiment a les arques públiques dels països, per exemple, on fan negoci, per exemple, el nostre país.
Sí, sí, això és una cosa. És a dir, el circuit, on fan els circuits? Llavors, la temàtica és què fas amb aquests sous negres? I el que fas amb aquests sous negres és el que es diu quines són els mètodes per blanquejar sous. Això és molt interessant. Per cert, vaig fer una recomanació d'una pel·lícula que es diu Els intocables de Leon Ness, d'en Brian De Palma, del 87.
Un clàssic.
87,
boníssima.
Que va sobre la llei seca dels Estats Units entre 1920 i 1933, allí on hi ha, que es va aplicar la llei Volstead, que és d'un senador, mentre en Wilson era president dels Estats Units. Això et parla fa 100 anys.
Sí, sí, fa 100 anys.
I aquesta pel·lícula està protagonitzada amb Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia i altres, i millor Oscar en Sean Connery. És a dir, és una molt bona pel·lícula. Perquè recordeu que Al Capone es va passar la llei seca dels Estats Units pel forro. Era un criminal, era un mafiós, i mai el varen agafar per totes aquestes activitats il·legals.
El van agafar per evasió d'impostos.
Frau fiscal, sí senyor. Per frau fiscal. I a més, hi ha una anècdota que això no és molt poca gent sap, que a més això es va acunyar el concepte de criminal money. En Al Capone, el 1928, va comprar una cadena de bugaderies, la Sanitary Cleaning Shops, que era la tapadora per blanquejar, mai millor, no, una bugaderia fantàstica, o sigui, rentant roba així, ho va comprar. I per això no sap sí. Si la paraula blanquejar ve d'aquest fet d'en Al Capone quan va comprar aquesta cadena de bugaderies. És a dir, les maneres per blanquejar es diuen tapadores. Per exemple, un cas conegut. En l'època d'en Núñez, president del Barça,
sí, sí.
La majoria de futbolistes tenien restaurants. I per què tenien restaurants la majoria de futbolistes? Pues era una manera de blanquejar sous negres que havien cobrat en el seu fitxatge per part d'en Núñez, per cert, ja es va morir, per cert, si no me'n record.
Sí.
Malament. Va ser condemnat per frau fiscal, és a dir, que ja anava...
Sí, l'últim tram de la seva vida, diguem-ne, que va haver diguem-ne, passar comptes amb la justícia.
No arriba a entrar mai a la presó, però bueno, no ho puc assegurar, en això. Bé, total, això d'aquí són, això és com es diu, es fet de blanquejar de blanquejar sous negres.
Escolta'm, Miquel, una pregunta sobre això de blanquejar, no? Objectivament, Formentera sent un espai on hi ha tant flux de capitals, diguem-ne, seria un bon destí per intentar blanquejar diners amb negocis tapadera?
Podria ser. No em facis dir res més, per favor. podria ser.
No, és que,
si tu vas a un local que no hi ha ningú mai, hi vas a algú.
És que, justament, Miquel, em conec uns quants d'aquests.
Bueno, pues allà tu.
Ja, bé.
I clar, vull dir, és evident. Jo t'ho dic això d'aquí, perquè jo quan vivia al carrer Nicaragua, aquí a Barcelona, passava per davant d'un restaurant d'un futbolista i no hi vaig veure ningú mai. I dic, bueno, pues res, ja no existeix aquest restaurant, evidentment. El futbolista encara sí, però és igual. El que us vull dir, maneres de blanquejar sous. A part de si es posava dins la rentadora, no funciona, que ho sapigueu. La primera és comprant al comptat. Cash, molt important. Per cert, la Hisenda està tenint la recaptació més gran de la història. Per què? Molt fàcil. Perquè la gent, degut a la pandèmia, la gent s'ha acostumat a pagar en cash. Llavors, si pagues en cash, si tu durant uns anys has declarat 20 i llavors resulta que tothom paga en cash i tens uns ingressos bancaris que són 40, ja me diràs, com ho expliques a Hisenda, que tu has ingressat 20, quan has de compte tens 40. M'explic?
Sí, sí.
Idò, això és una manera de blanquejar sous. Una altra, comprant béns amb valors alterats. Jo pos que t'he venut un bé per 5 i he cobrat 10. És a dir, 5 en blanc, jo de l'escriptura que n'he posat 5, però en cop 10. O bé, això passa molt en les compravendes d'immobiliàries, quan tu escritures un preu i en pagues un altre. Normalment escritures un preu molt baix per pagar menys impost sobre béns immobles i tu n'has cobrat un altre. Això es fa. No és legal, ja ho sé que no és legal, però això es fa. I el que no podem és posar-vos a vendre els ulls. Una altra cosa, manera de blanquejar sous. Jocs. El joc, els casinos, tu vas i compres fitxes en blanc i llavors, quan tornes, te fan un xec pel valor de les fitxes. I has blanquejat sous. Comprar a la loteria, és a dir, comprar bitllets premiats. Un bitllet premiat de 30.000 euros, jo te'n pago, jo què sé, 35 o 40, i d'aquesta manera jo ja en tinc 30 blancs. A més, lliures d'impostos, quasi bé. Què més? Llavors el que tu em deies, paradisos fiscals. Clar, paradisos fiscals, està bastant perseguit el tema, però encara hi ha molts de paradisos fiscals. Si no, anem a les grans empreses turístiques espanyoles. La majoria de les seus allà on tenen beneficis estan a seus fiscals. Llavors, un altre, el tema de la complicitat bancària. Home, si tu tens un amiguet a un banc, et pot fer, pot declarar que allò és diner blanc quan no és. Encara que hi ha molts de controls. És a dir, etcètera. El que et vull dir és que, repeteix, és il·legal, i evidentment tots aquests impostos que no es paguen fa que la recaptació siga menor i fa que la qualitat de serveis públics també siga menor, o que hi hagi menys serveis públics. És a dir, que això d'aquí té dos maneres de mirar el tema dels sous negres. I llavors et preguntes, i això quan és? Quan representa la economia? Doncs pues mira, en el cas espanyol es calcula que està... Evidentment, com que és negre, és mercat negre, que és molt interessant, perquè nosaltres tenim mercat negre o economia submergida, i en anglès i en francès li diuen underground economy, com economia subterrània. Nosaltres sí. La posem baix la mà,
i els
anglesos i els francesos ho posen baix terra. Però fixeu-vos que sempre està davall d'una rajola, com a mínim.
Sí.
I també li diuen shadow economy, economia a la sombra, mercat clandestin, marché noir, marché clandestin, economia subterrània... Vull dir que té molts de noms. I en el cas espanyol representa... És curiós perquè representa un 21%, que justament és tipus de IVA, però vaja,
crec que és casualitat. O sigui, un de cada 5 euros, eh? I en
no,
el
però
cas...
abans era el 33%.
Buf, abans era un de cada 3, encara molt pitjor.
Clar,
en el cas del
havíem passat de 33, ara ja les darreres afirmacions diuen, parlen d'un 17.
O sigui, per sota del, però... del 20%. Escolta'm, França, per exemple, ho dic per ser una economia més potent que la nostra, però d'alguna manera, diguem-ne, comparable, quan està de tant percent?
Menys,
de...
menys. Està, mira... està al 8-10%.
8-10% només, eh? Caram.
I Gran Bretanya al 5%. Però, bueno, com sempre, anem als pics. Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya. Els líders és Grècia, després està Portugal, després està Espanya i Itàlia, que posa un 12%, que no cap, jo pareix que 12%. 12% serà al nord, perquè al sud tampoc es veurà que no és el 12%. Ja t'ho dic jo.
Ja.
És a dir... és molt important que negar una cosa no vol dir que no existeixi. I, clar, és a dir, per això moltes vegades, quan parlàvem dels lloguers, i ara torno, que és el que la pregunta que em feies inicialment, els controls de preus no funcionen. I no funcionen perquè el que no es fas una cosa, una aparença legal, i llavors estàs fomentant el mercat negre. L'exemple d'aquest cas que heu posat per la ràdio és extrem. Això que cobrar tot en negre és una barbaritat. És una barbaritat. Però, bueno, ei, cadascú, ets el seu pell, qui faci cordons...
Jo conec algun altre cas, també, de gent que cobra...
És una barbaritat. Jo te dic jo que és una barbaritat. Però, ja. Però bueno, no, cadascú, ja te dic, des de seu pell, que faci el que vulgui.
O sigui, entre les persones que viuen de lloguer a Formentera, hi ha diversos casos, no sé quin tant percent serà, però conec bastants casos de propietaris que es neguen a cobrar via transferència bancària i volen cobrar en cash.
Ja, però si tu els dius que... Clar, però és que més... Si tu els dius que ho declararàs a Hisenda, perquè si cobres lloguers tu pots fer una desgravació, també, bueno, tu sabràs, m'entens o no? Clar, llavors pot ser que no t'ho lloguen.
Clar.
M'entens o no? Sí, aquí clar, és que això depèn, sí, és un tema de negociació.
Sí, però clar, però, ja saps que la negociació és molt important, a veure qui té més poder, i en aquest cas els inquilins més aviat poquet.
Sí, però pensa que els propietaris també volen tenir les cases plenes, eh? Alerta, perquè moltes vegades s'ha de mirar els dos
sí,
cantons.
Sí, i tant.
Que no tot és només d'una banda, s'ha de mirar les dues bandes. I així un pot entendre millor com funciona el món. I llavors també vull parlar d'altra cosa, una bona notícia econòmica. Bueno, això de sous negres ni és bona ni mala notícia. Bueno, quan més sous negres, pitjor per serveis públics. Però bona notícia és que el Banc Central Europeu, per fi, ha baixat 0,25 punts el tipus d'interès i l'ha posat el 4,25.
Avui ho traiem tots els diaris. Això en què es tradueix en la nostra vida?
Molt fàcil. Si baixen els tipus d'interès del Banc Central Europeu, com que la majoria d'hipoteques estan en un tipus variable, llavors la pròxima revisió, depèn quan et toqui, perquè si llavors tornen a pujar, millor no t'ha tocat la revisió. Però si et toques la pròxima revisió de la 4... de la hipoteca, com que ha baixat 0,25 punts, el nivell de la lletra, la quota, serà més baixa. Depèn de quanta falta pagar, de quin és l'import que vas demanar, etc. Però si baixen els tipus d'interès, s'abarateix el crèdit per les persones. De fet, quan va baixar el tipus d'interès, els bancs van baixar. La cotització dels bancs va baixar. I és la primera baixada en els darrers 8 anys. I la pregunta és, i per què baixa el tipus d'interès si la inflació encara no està controlada perquè està al 3%?
Exacte.
Perquè la inflació controlada és quan està 2% o menys. És a dir, això és important. I aquí anem a l'altre. Ara que ja estem en estiu no li direm flaçada curta, sinó li direm llençol curt. És normal, en el moment en què tu poses el tipus d'interès... Tu poses el tipus d'interès per frenar l'economia.
Sí.
És a dir, puja el tipus d'interès, llavors la inversió baixa, si baixa la inversió, baixa la producció i augmenta l'atur, però, contrapartida, et tapes el cap i et destapes els peus. És a dir, puja l'atur, però baixa la inflació. I per què s'ha fet això? Perquè l'economia està estancada. L'economia europea, no dels Estats Units, l'economia europea està estancada. I llavors, clar, si estrenyem massa... estan frenant massa. Per tant, hem de deixar orejar l'economia. I també es preveu, això és el que ha dit na Christine Lagarde, que les actualitzacions de salaris que s'han fet els darrers anys ja no es faran en el futur, perquè ja la inflació ja es va cap avall. I, per tant, però sempre se n'oblida. És que això m'emprenya, perquè un ha de mirar, així com abans t'he dit, la visió dels propietaris i dels llogaters, i d'aquí igual. Sempre salaris, salaris, salaris. Escolta, l'augment dels beneficis empresarials explica la meitat de la inflació a Europa. O sigui que no apuntem sempre el mateix. Això és molt important tenir-ho present. I també val a dir que l'economia europea està estancada, menys Espanya, que acaba, el Fons Monetari Internacional acaba de corregir les previsions. I en comptes de dir que Espanya creixerà un 1,9% del PIB, que ara creixerà un 2,4% l'any 2024.
Caram, o sigui, ens hem sortit per dalt de les estadístiques, de les previsions.
Sí, 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 sí. És que ja t'ho dic, és que l'únic país que està creixent dins la Unió Europea, així més fort que tots els altres, és Espanya. I molta culpa en té l'impacte del turisme, que això en parlarem d'aquí 15 dies. Però una altra cosa. Sí, en el cas dels Estats Units, que moltes vegades diuen que el Banc Central Europeu és un sucursal de la Reserva Federal Nord-Americana. I això ja us puc dir que és mentida. El que passa és que hi ha una connexió. Hi ha connexió perquè es tracta de dos blocs econòmics molt potents. I si el tipus d'interès dels Estats Units està molt amunt, molts de sous de molts de capitals d'Europa se'n van als Estats Units. I al revés, m'entens?
Sí, sí.
És a dir, Estats Units tenen també una inflació alta, però no baixaran el tipus d'interès perquè Estats Units està creixent moltíssim. Està creixent moltíssim. I, per tant, per cert, ja té símptomes de sobreescalfament. És a dir, que encara és possible que pugin inclús el tipus d'interès. O sigui que, per tant, això de que és una seu del banc de la Reserva Federal és mentida, perquè allà és probable que pugin i aquí és probable que baixin més. Sí, repeteix, si inflació no dona... És a dir, segueix moderant-se. Si inflació deixa de moderar-se, aquesta baixada pot ser una retorta, m'explic?
I tant.
És a dir, que no sabem exactament si anem cap a una banda o cap a l'altra. I llavors, com a aperitiu, un tema que és molt interessant per d'aquí 15 dies, el tema de dos titulars. El rebuig social creixent posa en qüestió el model turístic espanyol. Això és del periòdico.
Sí.
I l'auge del turisme xoca amb un creixent rebuig social.
Caram.
La manifestació que va haver-hi a Canaris, la manifestació que va haver-hi a Mallorca, a Eivissa, el tema de la massificació, la saturació, el desbordament turístic, que aquí a Barcelona, ja us puc dir jo, que, mare santa, quanta gent hi ha.
Bé, Miguel, doncs ho deixem aquí, que arribem a l'hora en punt. Moltíssimes gràcies i bona setmana.
Molt bona setmana a tothom.